Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bona tarda. Aquest febrer comencen les jornades de portes obertes de les escoles per donar a conèixer els seus projectes educatius de cara a la preinscripció escolar, que serà entre el 12 i el 26 de març per als alumnes d'educació infantil i educació primària i entre el 14 i el 26 de març per a l'alumnat de l'ESO. Tot i que fa anys que la natalitat baixa arreu de Catalunya i molts centres educatius s'han vist afectats els últims anys, la ciutat encara no havia notat la davallada. Enguany, Sant Cugat encara un procés de matriculació amb 841 infants en edat per escolaritzar, segons dades del padró amb data de 13 de gener. Aquesta dada representa 150 alumnes menys que el curs anterior i és motiu principal per treure una línia d'I3 al Pins del Vallès. Cugat Mèdia ha parlat d'aquest tema i d'altres en una entrevista amb la regidora d'Educació, Carme Ardit, que poden ampliar a www.cugat.cat. També és notícia avui que Junts per Sant Cugat vol tornar a reclamar 10 anys d'empadronament al municipi per poder optar un habitatge públic en comptes dels 3 anys actuals. L'alcalde Josep Maria Vallès ho ha traslladat recentment al grup parlamentari de Junts a Catalunya i Madrid de Junts per Catalunya a través del seu president Carles Puigdemont en una visita a Waterloo per tal que abordin la reversió de la llei que limita aquesta temporalitat de padró. Aquesta proposta Junts vol prioritzar aquells santcugatencs que porten més anys vivint a Sant Cugat. Els robatoris d'habitatges a Sant Cugat han disminuït un 18% durant el 2024 en comparació a l'any anterior, segons dades que Mossos d'Esquadra ha fet públiques aquest dimarts. En concret, el 2024 hi va haver 236 robatoris, 54 menys que el 2023. Aquestes xifres confirmen la tendència a la baixa d'aquest tipus de delicte al municipi des del 2017, quan a la ciutat es van produir 699 robatoris amb força a domicili. Així, entre 2017 i 2024, aquest tipus de delicte s'ha reduït un 66%. Tot i aquestes dades, els robatoris en interior de domicilis i els furts continuen sent la prioritat dels cossos de seguretat. El musical Mamma Mia torna a fer parada a Sant Cugat 14 anys després. El Teatre Auditori acull la representació entre el 23 d'octubre i el 2 de novembre amb un total de 14 funcions. Així, Sant Cugat, juntament amb Manresa, són les dues úniques ciutats de Catalunya on farà parada el musical. El muntatge és una nova producció de Som Produce, responsable de grans musicals com ara Priscila, Reina del Desierto, Gris i Chicago. Aquells que ho desitgin ja poden adquirir les entrades.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Tarda, 4 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimecres. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Fins ara, que bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autopista P7 a l'altura de l'Aldea. Hi ha hagut un turisme accidentat que encara provoca 2 quilòmetres de cua en sentit nord, en sentit Tarragona. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, encara destaquem circulació lenta a l'autovia 2 entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan d'Espí per un accident que encara talla un carril en sentit Barcelona. També destaquem un altre vehicle accidentat a la C-17 a Montesquiu que talla un carril de la calçada en sentit Ripoll i també provoca afectació viària. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, també hem de destacar aturades a la zona del Vallès, a la C-58 i a la C-33, entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. També aturades a la C-32 a la zona de Sant Boi de Llobregat. De moment això és tot. Molt bona tarda.
Gràcies, Fina. Molt bona tarda.
tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
El terrassenc Cesc Abad va començar compatibilitzant la seva feina a l'empresa familiar amb la pintura. Actualment només es dedica a l'art i exposa les seves obres per tot el món. El nostre company Sergi Estapé parla ara amb ell.
Bona tarda. Com has explicat, estem amb el pintor, escultor i ceramista terrassenc Cesc Abad. Cesc, què tal? Explica'm una mica, d'on et ve això de l'art? Que ve de sempre...
Això ve de lluny, ve de bastant lluny. De petit, és una vocació de quan era petit, saps aquestes vocacions que et portes molt, molt, molt a dintre, que la vida a vegades està lluny d'aquestes vocacions, però al final t'acabes trobant un altre cop amb ella, i em dedico això.
Ets dels que pintava allà els pupitres i...
Sí. Jo, diguéssim que a l'escola hi anava a dibuixar llibres.
Més que sí. Però, bueno, el que deies, no? T'allunya perquè tu comences a treballar amb l'empresa familiar, no?
Sí, és aquests aspectes, i sobretot aquesta cosa interior que també tenim els catalans del deure. El meu pare es va morir, molt jove, es va morir que jo tenia 21 anys, jo ja tenia el meu estudi de pintura, i em va tocar apatxugar, com es diu, no?, amb l'empresa familiar, fill únic, no tenia una altra solució. Bueno, sí, tenia una altra solució, perquè sempre es pot fer una altra cosa. Però en aquell moment el dret del deure em va dir, doncs has de fer això. Seguia pintant, seguia portant l'empresa familiar, la petita empresa familiar va anar creixent, però jo no era feliç. Jo volia fer una altra cosa, que estava vinculada amb la pintura, o amb l'art, no? I res, al final vaig tindre que decidir, la família em va empenyar molt, fes el que t'agrada. I ho vaig fer-ho. A vegades, fer el que t'agrada no sempre surt bé. No sempre. Vaig tindre que remar molt, i remant molt i picant molta pedra, doncs puc dir que sí, em dedico això, a l'art.
És una, aviam, com que dius tu, no? Moltes les famílies, sobretot abans, doncs sí. La gent, els... fills que deien, vull dedicar a la música, vull dedicar a la pintura i tal, deien, bueno, va, molt bé com a hobby, però has de fer una enginyeria, o sigui, no sé si...
Jo t'haig de dir que a casa sempre ho van acceptar, però lògicament quan jo tenia 17, 18 anys, diguéssim que no podia viure de l'art, o sigui, al final tenia que treballar a l'empresa familiar. Clar, va enganxar que el meu pare es va morir, que jo treballava a l'empresa familiar i tenia un estudi de pintura. L'estudi de pintura no donava ni per comprar-te una Coca-Cola, i l'empresa donava per viure. Bueno, doncs anem a tirar l'empresa endavant i l'altre ho anem fent com puguem. Però això aquí a la persona que és inquieta li va generant a dintre una mala remor, no? De no estic a gust amb el que estic fent. I sí, va arribar el moment de donar el pas, i el vaig donar. Vaig ser capaç de donar-lo, deixar l'empresa, deixar-ho tot, vendre-ho tot.
I no t'ha anat malament.
És a dir... I no m'ha anat malament. No, i amb l'empresa tampoc em anava malament.
No, dic...
Anava molt bé les dues coses. O sigui, he tingut dues vides i no em puc queixar de cap de les dues.
No, però dic, ho faig amb el sentit que tu et guanyes la vida,
sí, doncs, sí,
pintant i fent les teves obres, cosa que tampoc és fàcil, no?
No és fàcil, no, i menys el país que vivim. El país que vivim, la cultura, viure de la cultura és molt complicat. Per sort, el món, que potser abans era molt gran, ara s'ha fet molt petit. Els artistes tenim possibilitats d'anar fora, més possible. Bueno, no ho sé, perquè no ho he viscut, però abans devia ser més complicat. Ara és fàcil tindre galeries d'art que et porten arreu del món. Bueno, i així és com omples a l'any d'activitats artístiques, o sigui, exposant per tot arreu.
Tens estudi a Terrassa, però també en tens un als Pirineus.
Sí, no? Sí, sí. El meu estudi principal és aquí a Terrassa, i després tinc un estudi a Sant Llorenç dels Morunys, més amunt de Solsona, des de fa molts anys que hi anem, des de petit que hi vaig, i tinc estudi allà també, sí.
I et dona la sensació, perquè aviam, el Cesc es posa per tot el món, has posat a Sydney, Dubai, Seul, Madrid, Los Angeles, sí. París, no acabaríem, sí. Et dona la sensació que no ets profeta a la teva terra o no?
Sí, això acostuma a passar. Si la meva terra dones Entenem Terrassa, segur. O sigui, Vic i Terrassa la gent no em coneix. Perquè també he sigut un home bastant discret. Avui he vingut a la ràdio perquè m'has convidat i dic, sí, home, sí, clar, no? I em fa il·lusió també, no? Però he sigut molt discret. I sí, normalment passen aquestes coses. A fora et veuen amb uns altres ulls, potser ets... les coses, aquí també ens passa, les coses que ens venen de fora, a vegades també les apreciem més, no? I això passa als altres llocs, també. Sí, m'ha passat.
Explica'ns una mica quina és la teva pintura. Em sembla que vas començar a pintar una mica paisatges, però has anat canviant, no?, una mica.
Sí, la vida de l'artista és llarga i als artistes ens agrada provar moltes coses. I al llarg de la vida un va aprenent, influenciant-se també de coses que veu pel món. Sí, quan era jove vaig començar a pintar paisatges. Quan tenia 15, 16, 17 anys... recordo anar al taller del Martín Lozano, que era un artista aquí a Terrassa, que en aquell moment era l'artista de Terrassa, per dir, tot i que no era de Terrassa, però bueno, tenia estudi
aquí. Sí, el que tothom... La referència.
No? La referència, que jo a vegades ara penso, no? Que curiós, no? Abans, per exemple, el Martín Lozano podia viure del seu mercat de Terrassa, Llançà, Montblanc i para de comptar, pràcticament. Vivia dels col·leccionistes que tenia, i avui en dia això és impensable. O sigui, avui en dia no hi ha cap artista que visqui del mercat que hi pugui haver de col·leccionistes a Terrassa o a Sant Cugat o, o a Barcelona. És igual, no pots viure d'això. Avui el Martín Lozano no podria vendre barques aquí a Terrassa, hauria d'anar fora, no? No hi ha més remei.
Tu t'autodefineixes com a autodidacta. Hi ha molts artistes que són... És a dir, sí que han fet alguna formació, però és per algun motiu? No, t'interessava?
No. Jo per les meves circumstàncies. De fet, quan tenia 14 anys, a casa vam parlar de que me n'anés a estudiar a Madrid Belles Arts. En aquell moment no ho vaig veure clar. Vaig començar el que abans en dèiem el BUP, estudiar BUP, aquí a prop, a la Tecnos, després d'haver passat per Cultura Pràctica, al carrer Sant Pere. A la Tecnos no els hi vaig agradar com a estudiant, em van ensenyar la porta, em van dir, mira, la porta està allà, vaig sortir i em vaig posar a treballar a l'empresa familiar. Això, d'alguna manera, va marcar una mica, també, no sé, la meva trajectòria, perquè doncs, em vaig tindre que espavilar i ser autodidacta, amb molts llibres, veient moltes exposicions, anant a molts museus, viatjant, també pots aprendre moltes coses, si tens interès.
Abans parlaves de que és complicat ser en aquest país dedicar-te a l'art. Creus que aquí l'art no es considera com Déu mana?
No massa. I sobretot en l'època que vivim, segurament vivim en una època que no està de moda aprendre, que no està de moda reflexionar. Vivim en una època més de el que en diuen ara el postureo. És l'època que ens ha tocat viure, però sí, viure de la cultura, el que deia abans, no? Viure de la cultura en aquest país és complicat i hem d'acabar marxant fora. I d'aquest país, quan dic aquest país, dic ja no Terrassa, sinó la pròpia Catalunya, no? La gran majoria d'artistes, no només jo, sinó els amics que tinc artistes, aquí a Espanya acabem anant tots a Madrid. Això no només els passa als artistes plàstics, també els hi passa als actors, etcètera, no? Acabes anant a Madrid, que és on hi ha el poder, i el poder, els artistes, malauradament, hem d'estar sempre de bufons, quasi, no? Del poder, i acabem a Madrid. Jo, de fet, de cada 10 coses que faig, 8 les acabo fent a Madrid. I en general de cada 10 que faig aquí a Espanya i de cada 10 que faig en general al món, 8 les acabo fent a fora d'Espanya. No? És una mica la tendència, però bueno, jo no em queixo, perquè al final també vic en un moment que tinc la sort de que pots agafar un avió i en molt poques hores estàs a l'altra punta del món presentant una exposició amb altra gent, amb una altra cultura que també aprens, que vens carregat de llibres d'aquesta nova cultura que estàs descobrint i que al final també acabes incorporant amb el teu sac de diari, no? O sigui, és així.
Al principi de parlar d'escultor ceramista, la principal diríem que és pintor, però també fas altres feines.
Sí, la meva vocació és la pintura. El que passa és que els artistes som uns tastaulletes i ens agrada ficar-nos a tots els bassals que trobem. I un dia ja de jove havia provat de fer ceràmica i es va quedar aquí com remanent i un dia vaig dir, hòstia, això de la ceràmica és una... és una feina encantadora, és algo molt manual, molt visceral, no? La pintura és més intel·lectual. La pintura portes un sac més, una motxilla més plena d'història de l'art. En canvi, amb la ceràmica vaig arribar molt, molt inconscient i sense tindre massa idea, i això em va donar una frescura, va fer que l'obra fos fresca, que això és important, i el galerista que en aquell moment tenia a Barcelona, el Víctor López, Galeria Víctor López, un dia fent una visita d'estudi va veure la ceràmica i va dir, hòstia, això ho hem d'incorporar a les pròximes exposicions i a les pròximes fires d'art. Ho vam incorporar, ho vam portar a Alemanya, ho vam portar... I d'aquesta manera, d'una manera molt natural, es va anar incorporant i ara forma part del meu treball d'una manera molt, molt habitual i molt normal.
Traies la paraula galerista, falten galeries, no? Potser ara també parlàvem d'això de que...
Jo no crec que falti. O sigui, galeries n'hi han.
Sí.
El que falta és gent disposada, col·leccionistes i gent disposada a adquirir cultura. No? És clar que, bueno, això ho diuen també, torno a dir, els del teatre, no? La gent ha d'anar al teatre, home, esclar, ha d'anar al teatre. Una entrada a teatre pot valdre 50 euros, bueno, 50 euros encara te'ls gastes, però quan una obra d'art comença, un quadre comença a valdre val molts més diners, de 50 euros, la gent ja comença a no estar per aquestes coses, no? La classe mitja, aquesta famosa classe mitja que diuen que està començant a desaparèixer, ja fa uns anys que va desapareixent, sobretot aquí a Espanya, no té, no els fills no han heredat segurament una base cultural sòlida com a altres països. Tu vas a França o a Holanda, on els Països Baixos, que exposo cada any un parell de cops, les classes mitges compren art. I aquí ho feien als anys 80 i es va començar a deixar de fer als anys 90 i ara és poca la classe mitja que compra art. Aquesta és la realitat, no? Al final, la classe mitja, quan té un euro, fa un viatge. I això que en diuen ara, hem de fer experiències. Ara el que prima són les experiències, no? I l'experiència de tindre un quadre o de tindre una obra d'art a casa, que és una experiència més com un acte de fe, algo més, més profund, bueno, doncs segurament vivim en uns moments més... no sé com dir-ho, més...
Com la cançó.
Sí.
Malos tiempos para la lírica. Com la cançó de Golpes Bajos.
Algo així, sí.
La pròxima cita és Arco, no?
La pròxima cita és Arco, sí, sí. Ja tinc els quadres...
A principis de març, no?
Sí, a principis de març, ja tinc els quadres preparats i vaig amb la Galeria Miguel Marcos de Barcelona i, bueno, és la Setmana de l'Art Espanyol, on tots els artistes hi volem estar. Hi ha diverses fires a Madrid. Hi ha Arco, Urbanity, Art Madrid, hi ha diferents... La número 1 és Arco, jo aquest any estic a Arco, és la fira més internacional espanyola, també tindré alguna peça a Urbanity, que és una fira alternativa que treballo amb alguna galeria que hi va, i res, a principis de març cap a Madrid, i com cada any. Bueno, jo hi vaig moltes... Al cap de l'any hi vaig molt a Madrid. Sí, vaig anar-hi molt. Sí.
Canviem una mica de registre. Una de les teves grans aficions és el col·leccionisme. Va, explica'ns que col·lecciones diverses coses, va.
El col·leccionisme és... Col·leccionisme... A veure, hi ha un bitxo que es diu col·leccionar, que et pica, i quan et pica estàs perdut, perquè... quan tens un euro, acabes intentant buscar la manera de col·leccionar. I sí, jo tinc diverses col·leccions. Col·lecciono obra catalana, sobretot del segle XIX i XX, artistes catalans que a mi m'han influenciat, Anglada Camarasa, Muixart, Guinovart, no sé, molts artistes. Col·lecciono estampes japoneses de... Sí, ukiyo-e, que es diuen, del segle XVIII-XIX, del període Edo i Meiji, que es diu, que és un període on Japó durant 100 anys va estar tancat al món exterior i es va produir allà una manera de fer art espectacular i es va traduir amb aquestes estampes. O sigui, hi tinc una col·lecció... No, bueno, important no, però tinc bastantes. I vaig comprant assíduament... Estats Units, el mateix Japó, em vaig comprant, sí. I llavors tinc també una col·lecció d'arqueologia també, que l'he anat fent. Aquesta l'he anat fent canviant peces meves, perquè l'arqueologia s'ha d'anar molt, molt alerta, són peces que has de tindre legalitzades, o sigui, si tu vas pel bosc o pel camp i et trobes alguna cosa, no és teu, és de l'Estat. Llavors, les peces que tens han d'estar certificades, amb un control per part de l'Estat, etc. I jo, treballant en diferents galeries, pues, he treballat amb gent que tenia peces d'aquestes i he anat canviant obra meva doncs, per obra cràteres gregues, etrusques, romà, d'Egipte també, l'últim que m'ha arribat han sigut uns ulls fantàstics d'un sarcòfag d'Egipte. I bueno, tinc una petita col·lecció, tampoc és res important, però curiosament la majoria de dies jo abans d'anar a dormir, és curiós, però me'n vaig davant de les vitrines de casa i dic, i miro aquestes peces i tinc com una espècie de connexió espiritual, quasi, no? Però no només amb l'arqueologia, també amb les de l'art català, no? Quan ara parlàvem del Martín Lozano, tinc peces de Martín Lozano i me les miro i dic, hòstia, i em connecta amb aquell moment que es van fer, no?
És molt car, les teves aficions de col·leccionisme són molt cares.
Les que són cares les intento canviar per obra. sí, no és barato. No, no és barato. O sigui, col·leccionar no és barato. O sigui, no és barato, però també hi ha possibles col·leccions per moltes butxaques diferents. Pots... no sé, és que hi ha gent que col·lecciona cromos,
sí,
no?
Sí, clar.
I també hi ha cromos molt cars.
Molt cars, sí.
No?
Sí,
al final, sí, però no és un hobby... diguéssim, barat o no.
Doncs avui hem conegut una mica més d'aquest pintor, escultor i ceramista terrassenc, el Cesc Abad, el qual agraïm que hagi vingut avui a visitar-nos aquí a la Ràdio Municipal de Terrassa.
Doncs moltes gràcies, ha sigut un plaer. Gràcies per invitar-me.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. No et desconnectis. Connectat.
Descobrim el darrer fenomen gastronòmic viral a les xarxes. Es tracta del perfil d'Instagram Clara Fogons, de la creadora de continguts Clara Simó, una cuinera de receptes senzilles, vistoses i delicioses. Des de Ràdio Castellà, Guillem Plans, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Si os viene de gusto en un tres y no nada, entrevistamos a la cocinera Clara Simó. Amb un catanyol com aquest, la creadora de contingut gastronòmic Clara Simó s'ha tornat viral a les xarxes. Ha publicat de moment un parell de receptes amb un català-castellà força curiós, divertit, en què explica doncs, com fer una recepta de pers farcides amb formatge roquefuerte o un tutorial per preparar carxofes. Clara, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'on sorgeix la idea de combinar gastronomia i catanyol?
Doncs mira, va ser una mica de casualitat, perquè el Dia dels Innocents vaig fer una història parlant en castellà, perquè com que sempre faig molta difusió de la llengua, la xarxa, i això sempre parlo que he d'explicar-ho sempre tot en català, perquè és la nostra llengua, perquè dono molta importància a la llengua, doncs vaig dir, mira, escolta, fes un castellà i així la gent riu una estona. Ah. I vaig proposar, a veure, una recepta, si volien una recepta de cigrones o de pésolos. I això va generar molta interacció. Tothom va començar a riure moltíssim, molts comentaris, i vaig dir, escolta, aquí hi ha mercat. Com? Hi ha gent que li fa riure, això.
Sí, moltíssima, perquè com de viral s'han tornat aquestes receptes?
Moltíssim, moltíssim. Vull dir, la primera van ser 2 milions i escaig, no sé, 2.100.000, i l'altra, la segona, 1.500.000, vull dir, una barbaritat. Una barbaritat. Hem doblat els seguidors en un mes.
La intenció és continuar fent vídeos semblants a aquests?
La intenció és fer una mica de tot, és combinar. Al final vull ser fidel al que faig jo sempre, que són les meves receptes en català correcte, amb molta conya, sempre, però en català, i després anar incorporant de tant en tant alguna recepteta d'aquesta. De fet, aquest cap de setmana ja n'he penjat una altra, perquè a la gent li fa gràcia. Però no seria la intenció, només fer això.
A la gent li fa gràcia i hi ha gent que s'ho pren seriosament, que no percep la ironia, no?
Ui, això em fa molta gràcia. Jo pensava que era com molt evident que era broma, però no. Ja, hi ha gent que es pensa que realment parlo així. O gent que s'ofèn i dius que estàs oferent la llengua, la catalana o la castellana, eh? Mm. I, escolta, jo al final el que faig és respondre intentant fer una mica més de gràcia i ja està.
Precisament, des del teu compte, hi ha molta sensibilitat amb la llengua, no?
Home, sí. Sí, soc professora de català i, per tant, m'agrada, m'interessa que es parli bé i que es parli bé a les xarxes. Mm. Per tant, la gent que em segueix ja sap que s'hi cou un bon català. Mm. Però, de tant en tant, també jugar una miqueta no passa res, no?
I tant. 42.000 seguidors tens, Clara.
Sí, és el primer, eh?
Són moltíssims, són moltíssims. Com els has aconseguit?
Mira, jo en tenia... Vaig començar que tenia com 300 seguidors a la pandèmia, i a la pandèmia vaig dir, mira, saps què? Posem-nos-hi seriosament, perquè total, tampoc tenim res més a fotre. M'agradava cuinar, m'agradava fer fotografies, tenia la xarxa allà oberta, i vaig dir, vinga, doncs vam. I només en un any vaig aconseguir, doncs, 5.000 seguidors, i després, mica en mica, i ara en tenia 20.000, i amb això dels vídeos aquests, de cop van doblar, ja els tinc els 42, des de fa res. Ha anat pujant molt de cop, això.
Tu ets professora, però també creadora de contingut, perquè tenir aquesta xifra i penjar periòdicament contingut és ser influencer, d'alguna manera, no?
Sí, creadora de contingut m'agrada perquè al final creo molt contingut. Però influencer no m'acaba d'agradar tant, perquè ve associat a una mena com d'estatus que no m'identifico o no m'identifico amb aquest estatus. És una, com una manera de ser, un costureig, una història que no m'acaba de barrofar, diguem. Però sí que he donat contingut, sí, perquè em dedico una pila d'hora, una pila d'hores.
Quantes hores hi dediques, Clara?
Doncs, més o menys, cada vídeo em porta unes 5-6 hores. Has de comptar que són una hora i pico de preparació prèvia, més la recepta en si, que potser a casa sembla molt ràpida, doncs el vídeo dura 30 segons, i potser és uns espaguetis que a tu et costa res, 10 minuts o un quart d'hora fer, però clar, a l'hora de gravar és molta més estona. I després l'edició, gravar l'àudio, penjar-ho, fer difusió, clar, tot això... És moltes hores. Comporta moltes hores a la setmana.
Per qui no conegui el teu perfil, Clara Fogons, com són aquests vídeos?
Són vídeos molt ràpids, de receptes fàcils, a més molt resultants, es veuen molt... queden bé. A més sempre queden bé, no? Queden bé de vista, però és que a més sempre queden bé. Això és una cosa que els meus seguidors diuen molt. Ostres, sempre queden bé les teves receptes quan les faig. Sí. I després sempre hi ha el toc d'humor, el toc d'una miqueta de gambarrisme, una miqueta de ser bandarra.
Són receptes per una primera cita, d'aquestes que llueixen, no? I tampoc te'n merdes gaire.
Exacte, per una primera cita i per al dia a dia, que al final necessitem receptes que siguin, que ens treguin del pas. També moltes, ara per exemple estic fent força amb la fregitora d'aire, perquè és un estri que m'ajuda molt amb el tema del temps. I al final també donem sortida a coses que tenim a casa, que s'han posat molt de moda, i que molta gent acaba fent les quatre receptes i després ja no sap què fer amb aquella màquina. I mira, no sé, hauré de començar a demanar que em paguin els de les fregidores.
Home, i tant. Ah, per cert, aquest és un altre tema. No sé si alguna marca s'ha posat en contacte amb tu, tenint en compte tots els seguidors que tens, perquè anunciessis algun dels seus productes.
Sí, ara ja fa 4 anys o així que hi ha marques que em contacten i faig col·laboracions amb ells, i ara, clar, des de fa un parell d'anys, cada vegada més. Mm. I més xules les marques, no? Perquè al principi, clar, són les 4 marques locals que t'envien el seu producte i tu fas un vídeo a canvi de, no? D'això, d'una miqueta de producte i una miqueta d'aportació econòmica. Ara ja no, ara ja tinc un caixet, ja puc posar en preu els vídeos, puc fer una cosa més bé parida.
Mm. Per tant, és una feina.
Sí, és una feina, mm. És una feina. Mm.
I tu d'on treus aquestes receptes, Clara?
De tot. Mira, trec receptes de la meva àvia, de les receptes típiques que ens havia fet de tota la vida. Les receptes virals que surten a internet, que les reversiono. Coses de llibres. M'informo molt, em documento molt de cuina, normalment.
A casa teva deuen estar ben contents amb tanta recepta, no? Suposo que toca gaudir-ho.
Mira, t'he de dir que les meves filles, al final, volen les coses més simples de la història. O sigui, tothom els diu, que bé, que deveu menjar molt bé a casa. Mira, no sé, ahir vam menjar cuixes de pollastre bullides perquè els agrada les cuixes del caldo i, per tant, no em deixen fer un rostit de pollastre, les volen bullides, imagina't. Mm. I casa, allò de la casa darrere, cuixar de pala, doncs això. Mm. Fem el que podem.
I aquest tenim aquí, ara t'explotarem. No sé si en directe ens podries fer alguna recepta o algun consell culinari que sigui fàcil d'aplicar, alguna cosa que et vingui al cap.
Doncs mira, jo sí que he de donar un consell per tots aquells que sou pobres com una rata, com una servidora. Us diria, compreu verdura i fruita de temporada i prepareu conserves, especialment sofregit. Jo sempre tinc sofregit a la nevera o al congelador, que et servirà per tot. O sigui, un dia tens uns macarrons que vols així ràpid, vinga, una miqueta de sofregit i pam. Un altre dia que vols fer una paella, pam, també un sofregit. Jo què sé, un pollastre a la cassola, sofregit el tens a punt. I si no, hi fots un parell d'ous i sucar i pa.
Com es fa aquest sofregit, però?
Sofregit seria piquem una miqueta una ceba, un all també, el sofregit molt ben boli, a foc lent, xup-xup. Després hi afegim, també podem afegir pebrot si en teniu, si no en teniu doncs no, i després una mica de tomàquet. Birranci i xup-xup tot el temps que pugueu. Si podeu deixar-lo en poc al mínim, durant 1 hora, 2 hores, perfecte. Que no teniu tant temps, doncs feu més ràpid i ja està, poc una miqueta més fort i vas que flipes.
I després per conservar-ho?
Després per conservar-ho, jo ho poso en pots esterilitzats, i em faig conserva, o si no, el que és quan no tinc pots esterilitzats, perquè normalment la gent no té pots esterilitzats a casa seva, el que faig és que ho congelo directament en glaçoneres.
En glaçoneres? En
glaçoneres. Mm. Així em queden 10 ets de sofregit.
Ah, mira que bé.
Clar, és fantàstic, és un trucàs. D'això ho poses després, quan ja està congelat, ho poses en una bossa i només es d'anar traient boletes de sofregit.
Mira, perfecte. Doncs ens quedem amb aquests consells. Per qui no conegui a la Clara Simó, la creadora de contingut gastronòmic i humorístic, la pot seguir a Clara Fogons a Instagram. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I molt bona tarda. Molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem. Molt bona tarda. Avui molt entretingut i ja sabeu, molt divertida aquest compte d'Instagram que podeu seguir i avui ens ha aconsellat el nostre company.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Hola, el meu nom és Albert Clarà i voldria que em fiquéssiu la cançó de Coldplay, de Viva la Vida, que em recorda els temps del Barça de Guardiola i el Barça campió. Vinga, gràcies, adeu.
Amb Carme Reverte.
El pretenc Sergio Colomino publica a finals de mes Sherlock Holmes i el misteri del Tíbet, amb Norma Editorial. L'editora continua amb les seves... La història, perdó, continua amb les seves aventures del detectiu de Baker Street fins al Tíbet, on emprèn el camí de la il·luminació seguint les ensenyances del Dalai Lama, una pau que serà alterada per l'aparició d'un mal ancestral i que, per tant, serà un cas digne del nostre detectiu. Marxem cap al Prat Ràdio, on tenim a punt el Luis Rodríguez Alonso amb l'autor. Molt bona tarda als dos.
Bona tarda. La història reprèn, de fet, justament les aventures del detectiu allà on la vam deixar a l'anterior entrega, que era el llegat de Moriarty, al Tíbet. Explica'ns una mica quin és l'argument d'aquesta tercera entrega.
Doncs en aquest cas tenim el Sherlock Holmes, que efectivament doncs, viatja al Tíbet. Ell s'integra dintre del que és la comunitat dels monjos que estan al voltant del Dalai Lama, en principi per trobar ell mateix el seu camí, la seva pròpia il·luminació, però, com no podia ser d'una altra manera, doncs sorgeix un problema, un conflicte, un misteri que, lògicament, doncs, només ho pot resoldre doncs, el més gran dels detectius.
El pròleg va a càrrec del director de la Casa de Tíbet de Barcelona. Quina és la teva relació amb el monjo tibetà també i doncs, com ha anat aquesta col·laboració?
Doncs ha estat molt senzill perquè jo vaig contactar amb la Casa del Tíbet precisament per trobar una mica d'informació, d'assessorament, en definitiva, i de seguida em van dir, sí, tranquil, aquí tenim el director, el Wang Chen, vine aquí, et pots reunir amb ell, pots parlar amb ell, ho van fer, em va oferir accés il·limitat a la biblioteca que tenen allà, o sigui que hem tingut no només el pròleg, sinó també doncs, tota l'ajuda que podíem buscar.
De fet, quan he parlat amb tu en les altres entregues o altres projectes també que s'han engegat, doncs ets una persona no, que vol, que es documenta moltíssim, no? I després doncs, és quan doncs, treu, en aquest cas, doncs, aquesta novel·la gràfica. Com ha estat aquest procés?
Bé, en aquest cas et puc dir que en comparació dels altres dos volums, que són la Conspiració de Barcelona i El legado de Moriarty, en aquest cas hem deixat una mica el tema històric. Jo sempre dic que vaig parlar amb el dibuixant, amb el Jordi Palomer, i el que volíem era una mica divertir-nos molt i fer una història molt més fantàstica i, jo diria, amb un toc una mica pulp. I per això doncs, apareixen personatges d'altres autors. Podem dir, per exemple, que apareix el personatge del Mowgli, del llibre sí. de la selva, no? Que és un dels ajudants que tindrà el Sherlock Holmes, i altres personatges que, bueno, de moment no volem revelar perquè prefereixo que el lector els descobreixi.
Explica'ns també, el treball de fons aprofita aquest hiatus, aquest lapsus de temps, no? Després de la desaparició, de la presumpta mort de Sherlock al problema final i fins a l'aventura de la Casa Vacía. Explica'ns una mica per què doncs, has agafat precisament aquest forat no, de la història de Sherlock Holmes i també una miqueta el perquè el Tibet, també.
En principi, pel primer volum ho vaig agafar perquè coincidia molt amb un succés que vam tenir aquí a Barcelona, que era la bomba del Liceu, l'atemptat, i que coincidia precisament amb aquests anys que el Sherlock Holmes estava desaparegut. I a partir d'aquí, el tema del Tibet, de fet, el propi Conan Doyle ens diu que Sherlock Holmes va estar al Tibet. Ell cita que ha estat a Lhasa i que ha estat parlant amb el Dalai Lama i que ha fet algun tipus de missió per ell, que és precisament el que expliquem. És aquí. En aquest sentit, potser és el volum doncs, ens hem basat més amb el que deia el propi Conan Doyle.
Explica'ns també quines altres adaptacions hi ha al respecte. Tu, per exemple, en cites la del mandra de Sherlock Holmes. Quines altres també has pogut doncs, trobar, per exemple, tu que ets un gran coneixedor també de la història del detectiu?
Sí, principalment és aquesta, el mandala de Sherlock Holmes del Norbu, i a partir d'aquí, bueno, alguna cosa més en tema de còmic i d'alguna referència, però jo diria que el tema de Sherlock Holmes al Tibet, a part del mandala de Sherlock Holmes, la nostra seria potser la principal.
Amb la seva publicació conclou una feina de fa doncs, pràcticament 5 anys, perquè recordo que el 2020 ja en vam parlar de que volies doncs, adaptar no? aquesta història del Tibet. Per què 5 anys de feina?
Bé, com tots sabem, doncs, hem tingut una època difícil, amb una pandèmia pel mig, no? I va ser un obstacle molt, molt gran, però gràcies a molt d'esforç i molt de treball el vam superar. I aquí tenim aquesta obra que jo sempre dic que en principi és el final de la trilogia, però bueno, també el Conan Doyle va voler desfer-se de Holmes i el va haver de ressuscitar, o sigui que mai se sap si algun dia doncs, tornarem també al Jordi Palomé i jo a explicar una nova història del Sherlock Holmes.
Això t'anava a preguntar, si és la darrera o com el propi Conan Doyle va fer, doncs veurem si hi haurà noves aventures.
Això depèn sempre, jo sempre ho dic, depèn dels lectors. Si el lector doncs, té una bona rebuda i el llibre es ven bé i la gent fa bones ressenyes, doncs lògicament doncs, l'editor serà el primer que donarà llum verda. I bueno, en principi, el Jordi i jo estem molt disposats perquè ens agrada molt treballar junts i... Sí. Podríem continuar. I a partir d'aquí, doncs, la pilota està a la taula dels lectors.
La tercera col·laboració que fas amb el Palomer, amb el Jordi Palomer, explica'ns també doncs, com ha anat doncs, aquesta relació que teniu des de la primera novel·la gràfica de Sherlock Holmes.
És una relació que ha anat evolucionant i, lògicament, jo, per exemple, amb el primer volum, doncs, el tenia molt... l'atava molt en curt. Jo li feia uns esquemes molt precisos de, mira, això és el que vull i les vinyetes per palan han de ser aquestes. Ara mateix jo ja em refio molt del Jordi i el deixo molta llibertat. I quan ell em diu, escolta, en comptes de fer aquesta pàgina tres vinyetes, crec que amb quatre quedaria millor perquè vull afegir una cosa, jo li dono llum verda sempre.
Explica'ns també, perquè a banda d'aquestes tres novel·les gràfiques, de Sherlock Holmes també vas escriure l'enigma de les muñeques russes en format més novel·lat i que, doncs, de fet, enllaçava amb el llegat de Moriarty. Amb què et sents més còmode? Amb la novel·la més escrita o amb novel·la gràfica?
Són medis completament diferents. Llavors tenen els seus avantatges i els seus defectes. La novel·la et permet explayar-te molt més, per exemple, i les descripcions doncs, pots omplir planes i planes. Tot i que el còmic té una cosa que és una de les millors experiències que jo he viscut quan li dones a un dibuixant, com en aquest cas el Jordi Palomer, el teu guió i al cap d'uns dies et torna a les planes i veus com ella ha plasmat aquella idea que tu tenies al cap. I això és una, jo diria, una de les millors sensacions que he tingut a la meva vida quan et tornen les planes i dius, ostres, és precisament el que jo tenia i molt millor encara. No? Però clar, també és cert que el còmic és més limitat, tens un espai que és més reduït i la novel·la et permet doncs, ampliar una mica més. Però bueno, són medis diferents, en definitiva.
En aquest sentit, volem preguntar, dintre d'aquest gran hiatus, d'aquest lapsus de temps que dèiem abans, no? Des de la desaparició de Holmes fins a la seva reaparició a l'aventura de la Casa Vacía, quines altres històries, per exemple, creus que es podrien doncs, explicar respecte doncs, al detectiu més famós de Baker Street?
És que s'ha explicat absolutament de tot. Ahir es parla... Parlem només del que diu el Conan Doyle. El Conan Doyle diu doncs, que va estar a Montenegro, que després va estar també a Pèrsia. Es diu que va estar a Montpellier, que és l'últim lloc, que precisament Barcelona doncs, quedaria al mig. Sí. I a partir d'aquí doncs, es pot explicar qualsevol tipus d'història. Pensa que el Sherlock Holmes ha anat a multitud de països, fins i tot alguns tan... excèntrics en el sentit de l'època com Brasil o Venezuela. Hi ha aventures que estan ambientades en aquests països. És a dir, que es pot explicar pràcticament de tot.
Déu-n'hi-do. Ho deixo aquí per com possibles idees, potser per una nova novel·la, veurem en qualsevol cas. Sergi, ja que tenim aquí, també volíem preguntar-te, abans de Sherlock Holmes, també doncs, vas escriure també en la part més gràfica, eh? Ens centrem en la part més de novel·la gràfica, AK-47, la història de Mikhail Kalashnikov. Aleshores ja parlaves d'una possible novel·la de ciclisme, no sé si això ho has reprès o com està.
Sí, és una idea que tenia, en concret una petita biografia d'un famós ciclista, el que, bueno, en principi ha quedat una mica allà parat perquè vaig contactar una mica amb els hereus d'aquesta persona i no estaven molt disposats a cedir, diguem, informació, però bueno, és una idea que tinc al cap encara, sí.
No podem saber qui és.
No vull dir perquè també les persones que vaig parlar, doncs no tinc el seu permís per fer-ho públic i prefereixo deixar-ho aquí.
En aquesta novel·la, de fet, la novel·la gràfica, la de K47, vas col·laborar amb tots els estudiants no, de l'escola Joso, precisament per fer doncs, les il·lustracions. Com va estar l'experiència també? I també doncs, en comparació ara que tenim l'experiència no, de Jordi i Palomer, també, doncs, una miqueta com ha anat tot plegat.
Bé, treballar amb diversos artistes suposa doncs, multiplicar diguem, la complexitat. És a dir, si treballes amb un dibuixant, doncs aquest dibuixant et diu, escolta, mira, se m'ha posat la nena mala o aquesta setmana no puc fer res. Clar, això ho has de multiplicar per 12, perquè són 12 persones amb 12 vides completament diferents. Realment va ser molt difícil el tema de la coordinació. Aquí li dono les gràcies al Luis Martínez, que era l'editor de Norma que va coordinar això i que realment va fer un esforç titànic. És un llibre, jo diria que lògicament tots els meus llibres els hi tinc molta estima, però AK-47 especialment perquè va ser primer un llibre molt personal, una idea molt pròpia que tenia jo, i després que va ser un llibre molt complex a l'hora de treure.
Tornaries a repetir, no parlo del tema, però sí de la forma, no?
Sí, per què no? Perquè finalment ho vam aconseguir. O sigui, el llibre va sortir amb totes, diguem, la seva complexitat. I jo crec que està molt bé. És un format antològic que cada autor doncs, tenia el seu estil. Sí. Jo també ho vaig intentar, que cada història... Hi havia una història que era com un comic book de superherois, una altra que era més com les històries de Tales of the Crypt, no? Sí. Altres una mica més van de cine. Llavors, va ser molt divertit perquè vaig poder tocar gèneres que normalment no es té l'oportunitat.
Uh-huh. En aquest sentit, per exemple, si haguessis de fer una nova novel·la gràfica, deixant de banda Sherlock Holmes, de què la faries, per exemple? O no sé si tens algun tema, algun projecte ja que estiguis treballant-hi.
A mi, com tothom sap, m'agrada molt el tema històric. Llavors, sí. tinc algunes... A mi m'agrada molt el tema de les històries de la història, aquestes petites anècdotes que tenen a vegades doncs, els grans personatges, no? que eren molt humans, en el fons, no? I que tenen aquests petits relats que són adjacents a les seves coses. I m'agrada molt tirar d'aquí. I ara mateix, doncs, tinc que reunir-me amb el Jordi Palomé a veure com ho encetem, no? Si continuem amb el Holmes, si no ho farem, però bueno, sí, són idees que tinc al cap i sobretot pel tema històric que em sento molt còmode.
Uh-huh. Vam parlar, de fet, amb tu l'any passat perquè justament havies publicat Tria la teva aventura, que era, doncs, tu eres el protagonista, perdó, que era, doncs, aquest llibre, que era una compilació d'aquests llibres de Tria la teva aventura. Allà ho deixaves caure, doncs, que et faria il·lusió també escriure un Tria la teva aventura propi. No sé si és un possible també projecte que tinguis entre mans.
Sí, és un tema també que tinc. També puc dir que relacionat una mica amb el Sherlock Holmes, però bueno, sí. Encara no vull dir res, però sí, és una cosa que en la qual estic treballant, sí.
O sigui, la cosa seria de detectius, per entendre'ns.
Sí, 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 per suposat, sí.
Com no podia ser d'una altra manera. Sí. També volem preguntar-te, també recentment has escrit, fent un repàs una mica de la teva trajectòria, el llibre infantil Marlon, que vas escriure amb el teu nebot, si no m'equivoco.
Sí.
No sé si tornaries a repetir amb doncs això, una novel·la més de cara més infantil.
No m'importaria, el que passa és que tinc un problema, és que aquest llibre, com estàs dient, ho vaig a fer amb el meu nebot. El meu nebot ara ha crescut.
Clar,
no?
Ara ja és més gran. I
clar, no... i és una mica més complicat, perquè clar, la idea era seva, i de fet el que vaig fer va ser continuar la seva idea. Hauria de començar a zero i bueno, ja és més complicat, sobretot perquè el públic infantil, jo sempre dic que és el públic més exigent que hi ha i has d'anar molt, molt de compte amb ells, no? Uh-huh. I de moment no m'ho plantejo perquè ja et dic, tinc aquest problema de que no tinc el que em va oferir la idea, però bueno, no ho descarto en un futur.
En qualsevol cas, que si segueixes, si no m'equivoco, amb el teu podcast, amb el Datos a tots datos,
sí,
explica'ns
sí, sí,
una mica,
sí.
Recordem una miqueta de què anava.
És un podcast que, diguem, el dediquem al personatge de Sherlock Holmes, que jo sàpiga és l'únic que existeix dedicat a Sherlock Holmes en castellà, uh-huh. I parlem una mica de tot, parlem de... Sempre referit, lògicament, al detectiu, doncs ara parlem un programa dedicat només a Watson, altre dedicat a Christopher Lee com a Sherlock Holmes i altres personatges. Tenim una sèrie sobre el Sherlock Holmes de Basil Rathbone, que és una cosa que no s'ha fet mai en castellà. A vegades parlem de llibres, a vegades parlem de pel·lícules i, bueno, tenim un equip ja format de quatre persones que més o menys cada mes i mig publiquem un nou programa, uh-huh. I de moment continuem així. La veritat és que jo estic molt content, com a fundador i director d'aquest projecte, i esperem que continuï molt de temps.
Uh-huh. Doncs acabem de publicar doncs, això, Sherlock Holmes i el misteri del Tíbet. A partir d'aquí, què podem esperar? Ja per acabar d'encoratjar la gent que ens estigui escoltant, què podem esperar d'aquesta novel·la? D'aquesta doncs... tercera i, de moment, última. De moment, ho posem en majúscules, també.
Puc dir que és un Holmes molt diferent al que la gent té al cap. És un Holmes fins i tot molt sorprenent pels que són holmesians, uh-huh. Perquè portem el personatge a llocs on no ha estat mai, a situacions que mai ha viscut, fins i tot podria dir que a perills i a ferides que mai ha sofert, i jo crec que s'ho prendrà molt, molt a la gent. Hi ha uns quants girs dintre de la història, hi ha uns quants personatges sorpresa que estic segur que quan el lector arribi es quedarà amb un pam de nas, i no vull dir res més perquè prefereixo que ho descobreixi, però us convido tots a gaudir d'aquest nou volum.
Doncs la tercera entrega, també recomanem també les dues anteriors, que ha publicat també Sergio Colomino amb el Jordi Palomé per Norma Editorial. Gràcies per atendre'ns, Sergio, un altre cop, un plaer i molt bona tarda.
Bona tarda i quan vulgueu aquí estic.
Cada tarda, de 4 a 6, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Doncs acabem per avui aquest Connectats de dimecres. Demà, dijous, Dia Mundial de la Ràdio. Us recordo que serem fent un especial des de la capsa, des del Prat de Llobregat, amb l'equip del Connectats, amb música en directe, amb cares conegudes de la ràdio, també de la televisió, ara mateix. I res, que us esperem allà, que volem celebrar i compartir aquesta diada amb tots vosaltres, els qui ens vulgueu acompanyar, i sou tots convidats. Demà, a partir de les 4 i fins a les 6, especial Dia Mundial de la Ràdio, d'aquest Connectats, des del Prat de Llobregat. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Ràdio Sant Cugat,
Cugat Mèdia. www.cugat.cat.